Molt bon dia, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8, és dimecres 17 de desembre del 25, aquesta hora en Ràdio Lot i Ràdio Ripoll, en connexió per explicar-vos què és notícia a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès. Cel mig encapotat aquest matí, no ha glaçat, però Déu-n'hi-do, encara de bon matí a les boires que tenim fruit d'aquesta humitat que ens acompanya. Aniol Puigverd, què tal? Com estàs?
Molt bon dia, Joel.
Anem als termòmetres.
Doncs ara mateix tenim 0 graus a Vall de Núria i a Das, en tenim un de positiu a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 3 graus a Camprodon i a Santa Pau 4 a Castellfollit de la Roca, a les Preses i a la Vall d'en Bas, 6 graus a Olot, a Montagut i a Besalú, 7 a Girona, 8 a Banyoles i a Figueres i 10 a Roses.
Doncs vinga, previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Si ahir la pluja va quedar ja bastant concret en punts de la Costa Brava, 13 litres, Castelló d'Empúries o també Sant Pere Pescador, doncs avui el dia es va concretant cap a una clara millora, entesos com una millora, doncs que deixa de ploure. La pertorbació se'n va cap al sud, cap al delta de l'Ebre, País Valencià, i la llevantada dels últims dos dies i mig o tres, doncs ja desapareix. Per tant, una treva, una pausa amb clarianes, amb més sol, segurament els matins boires, de moment avui alguna, però més aviat s'imposa la boirina, encara es manté el cel mig ennuvolat a algunes comarques, i per tant no acaba ni de baixar la temperatura nocturna ni de quedar el cel serè perquè es formi la boira baixa. Bé, situació de fred moderat, no està glaçant gaire. La Cerdanya sí que s'arriba a 3, 4, 5 sota 0, a Ger, la Cerdanya 6 sota 0, però destaquem alta muntanya 2, 3, 4 sota 0, 2.400-2.500 metres, Vic una mínima de 3, Olost 3, Olot 4 de mínima i 7 a Girona. Bé, doncs avui el dia ja no ens portarà pluja, núvols i clarianes, però fins i tot amb tendència a anar sortint el sol a moltes zones i previsió de cap pluja, cap tempesta. Demà també, demà un dia de núvols, clarianes, però més aviat aquesta boira al matí, baixa una mica la temperatura nocturna i puja un parell de graus la de dia. Costarà, però, encara passar de 15 a 16 graus. La temperatura es normalitza aquests dies, mitjanes de 4 graus a 1.600 metres. I bé, divendres a última hora potser cau alguna pluja, dissabte canvi de temps, amb una mica més de ruixats, neu cap a 1.700 metres, i entre diumenge a la tarda i dilluns al matí tornaria a ploure més intensitat, podria nevar fins a 1.400 metres. Aquests serien els canvis de temps previstos per les properes jornades.
Gràcies, Dani. Ara són les 8 del matí amb 3 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Ripoll aprova la licitació de la reforma de la nau del Pla de Ripoll, del municipi. Es garanteix l'ajut europeu de 2,7 milions d'euros. L'alcaldessa Sílvia Orriols vol portar-hi la residència d'avis perquè l'edifici actual de 7 plantes té moltes deficiències.
Perquè si avui d'aquí no en sortim amb 9 vots favorables, no només perdrem una subvenció de 2.700.000 euros, que penso que és important de mantenir aquesta inversió a Ripoll, sinó que generarem unes despeses en concepte d'interessos, tindrem un edifici ruïnós que cau a trossos i que genera riscos de seguretat pels vianants, perquè tot i que ho tenim tancat perimetralment, doncs hi ha vianants que aparten les reixes i entren, per tant algun dia tindrem algun ensurt, malauradament.
Durant prop de dues hores, els grups de l'oposició li han retret que no hi havia temps de complir els terminis de l'obra i li han expressat el desacord amb el model de gestió. Ho sentirem tot plegat. El dia en què també sentirem els ramaders de bestiar boví que se senten, Aniol, oblidats.
Doncs sí, consideren que de cop es va deixar de parlar de la dermatosi nodula amb l'arribada de la grip aviària i la pesta porcina. Demanen poder tenir més llibertat de moviment i que la classe política vagi a una per garantir la supervivència del seu sector. La Generalitat ha dit que a partir del dia 26 d'aquest mes les restriccions s'aniran aixecant.
Escoltem el ramader Nil Port.
No sé si es van acabar els cèntims a la Generalitat o no sabien ja com frenar el cop o com arreglar-ho, però d'un dia per l'altre no se'n va parlar més i encara no havia sortit res d'això de l'aviram, però va quedar com calmat, que ojalà i creiem-nos que no hi ha casos, i és el que ens hem de creure, que la cosa ha anat bé, que el fred hi ha ajudat, que bueno, poder no sé, potser el problema el vam fer més gros del que ens pensàvem.
I els productors de porc, què hi diuen? Doncs bé, els petits productors i venedors de porc de la Garrotxa no estan notant les conseqüències de la pesta porcina africana.
Hem parlat amb dos productors de la Garrotxa situats a la plaça Mercat d'Olot. Diuen que el fet que la malaltia s'hagi detectat en fauna salvatge a la zona de Collserola i que produeixin un tipus de porc específic els allunya de la crisi.
Escoltem en Pol Coromines, de Porcs Casolans Coromines.
No ho hem notat pas directament. Sí que és veritat que la gent està una mica espantada, però és més això, és més el susto que els hi posen al cos que res, perquè al final és una cosa que a nosaltres els humans no ens afecta, que no ha sortit d'allà Collserola i que no ha entrat a cap granja. Llavors, directament, d'aquesta manera no ens ha afectat.
Avui també hem de tornar a parlar de seguretat, perquè a Castellfollit l'Ajuntament estudia la possibilitat de posar càmeres de videovigilància a diverses àrees de contenidors.
L'alcalde Miquel Reverter admet estar fart de l'incivisme d'algunes persones del poble. Aquest 2026 es gastaran 40.000 euros a tancar dues àrees de contenidors concretes de l'antiga fàbrica i la del barri vell.
Per un sistema, diguéssim, tancat, per un sistema amb què sigui molt més complicat ser incívic, i fins i tot ja ens estem plantejant amb diferents ajuntaments, amb diferents alcaldes, de que buscar el sistema per poder tenir un sistema de videovigilància. Malauradament, haurem de vigilar els veïns que no siguin incívics. Això és una cosa que realment sap greu.
A Sant Joan de les Abadesses, l'Ajuntament continua treballant per tenir un cos de guàrdies municipals.
Aquest cos, que comptarà amb 4 places, neix en substitució de la policia local i serà el responsable en matèria de seguretat i també en atenció ciutadana.
Ramon Roquer és l'alcalde.
Complir amb l'objectiu de donar el màxim de servei, sobretot en termes de seguretat, però també sobretot en atenció a les persones. Nosaltres sempre hem vinculat el servei de vigilants a un servei de proximitat, un servei proper, un servei en què les persones puguin pensar que aquesta figura està per acompanyar-los, per ajudar-los, sigui present en el carrer i puguin estar en tot moment pendents i atenent els veïns i veïnes.
I atenció, perquè tothom ha de tenir regals aquestes festes. Creu Roja Ripoll necessita com a mínim unes 200 joguines per cobrir una trentena de menors d'edats compreses entre els 7 i els 12 anys que es quedarien sense regals per la campanya de Reis, que encara està en marxa.
Un cop més recorden que han de ser joguines noves, no sexistes, ni bèl·liques i educatives. Fins al moment hi ha uns 85 menors que en serien beneficiaris entre les poblacions de Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Can de Bànol i Ribes de Freser. Si no s'assoleix l'objectiu marcat, una tercera part d'aquests infants no tindran el seu regal de Reis.
Escoltem, la Sílvia Gallart és coordinadora de Creu Roja als Ripollès.
Partim sempre del criteri de que tots els nens que ho necessiten n'han de tenir, i en aquests moments doncs estaríem cobrint aquesta franja que tu comentaves, de 0 a 6 anys, però la de 7 a 12 la tenim totalment descoberta, amb la qual sí que ens agradaria fer una crida a la ciutadania perquè puguin aportar doncs una joguina, tan sols una joguina dintre d'aquesta franja d'edat, perquè aquests nens doncs el dia de Reis també puguin obrir un paquet.
Els alumnes de segon d'ESO de l'Abat Oliva de Ripoll han acabat el projecte anomenat A Sang que Raig, que pretén ajudar a conscienciar la població sobre la importància de ser donant de sang.
La data en el calendari és el 17 de gener, el dia que es farà la capta de sang al municipi a càrrec del Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
Escoltem a tres dels alumnes.
L'objectiu clar que és aconseguir donants nous i nova, el màxim de donacions possible, i llavors fem partner amb l'entitat del Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
Molt bé, perquè així ens hem reflexionat de quan siguem grans intentar col·laborar a donar més sang. Jo m'he sentit una mica malament per la gent que no dona, perquè hi ha altra gent que ho necessita molt.
Més coses. La pista de gel d'Olot tornarà a ser un reclam més durant aquestes festes de Nadal.
Des del 13 de desembre i fins al 7 de gener, tothom qui vulgui podrà patinar en aquesta instal·lació impulsada per l'Ajuntament d'Olot i Dinàmic. La d'aquest any és la 14a edició d'una iniciativa que esdevé un dels elements dinamitzadors clau de la campanya de Nadal a la ciutat i punt de trobada per a moltes famílies.
Escoltem la regidora Gemma Canalies.
La pista de gel, sobretot, ens aporta molta vida en el centre de la ciutat, a més d'impulsar tot el comerç de proximitat en un moment que realment és clau per tot el sector, i a més que fomenta tota la cohesió social. En aquest cas, la pista de gel també ens esdevé un punt de trobada per les famílies, per les entitats, per les escoles.
El Casal Volcànic arriba aquest Nadal a l'Espai Cràter. Descoberta de l'entorn natural, ciència i lleure són les temàtiques de les que podran gaudir els nens i nenes de primària a qui va dirigit.
Durarà 7 dies amb horaris més ampliats per cobrir les necessitats de les famílies.
Escoltem la responsable dels serveis educatius, Clara Llobet.
Vam veure això, no? Una miqueta que volíem oferir de les 8:30, no? Fins a la 1, però vam veure que molts pares ens demanaven, ostres, no? Que els aniria bé que allarguéssim, no? I vam decidir, no?, allargar fins les 3, que es poden quedar a dinar, ells s'han de portar el dinar de casa.
5 segles d'història d'una família garrotxina amb arrels occitanes. Així es podria resumir el nou llibre que ressegueix l'origen dels Coderc i la seva arribada a la Garrotxa al segle XVI. Es tracta d'una recerca que va més enllà de la migració per explicar com aquests joves vinguts del sud de França es van integrar a la societat garrotxina. Escoltem precisament a un dels impulsors d'aquesta iniciativa, és en Jan Torra.
Doncs és un moment en què al Regne de França hi ha doncs una crisi tant a nivell polític, perquè hi ha tota una sèrie de guerres de religions que provoquen doncs tota una sèrie de conflictes bèl·lics i de malestar general, i després també hi ha més que sobrepoblació, és escassetat per la quantitat de gent que hi ha, i aleshores tota aquesta penúria provoca que hi hagi molta gent que busqui guanyar-se la vida, sobretot nois joves, que el que fan és buscar-se la vida al sud dels Pirineus, sobretot aquí a Catalunya.
I encara més llibres, tres baumes del Ripollès apareixen en el llibre d'Ernest Codina, titulat En roques i baumes viscudes, un recull de diferents escenaris on les roques han mantingut una estreta relació amb la humanitat, malgrat el pas dels anys.
En concret, hi surten fotografiades la bauma del Teixidor, la baumassa i la de Fleus.
L'Ernest Costa és escriptor.
És un element amb el qual els humans ens hi podíem haver entrebancat, podia haver estat un obstacle important, i en canvi n'hem sabut treure partit. Un exemple claríssim és de les baumes. Les baumes totes han estat utilitzades, algunes obrades, altres no, però totes han servit de corral, de casa, fins i tot s'hi ha fet algun castell, algun colomar, algun celler, alguna església, etc.
Anem als esports. El Bosc de Tosca vol tancar el 2025 més a prop del play-off que no pas de la zona de descens.
Després de 3 jornades sense guanyar, els grocs volen tornar a sumar 3 punts per tenir més tranquil·litat a la classificació. Aquest dissabte jugaran el seu últim partit de l'any davant el Juventus Lloret, primer classificat. El tècnic és Fran Dorca.
Sabem que serà un partit complicat, és el líder i això ja t'ho diu tot. Un equip molt potent, és un equip especial, és diferent a tots els de la categoria, per les circumstàncies que tenen, entrenen més que ningú, físicament són molt potents, però bueno, per nosaltres és un repte. Si a algun lloc tenim opcions de fer-los mal, doncs és aquí a casa, i així ho intentarem.
I l'equip de waterpolo del Club Natació Olot continua invicte en aquest inici de curs.
És segon a 3 punts del Sallent, però amb un partit menys. El Club Natació Olot ve de guanyar aquesta jornada contra l'últim classificat per 9 gols a 33. El tècnic és Jan Ivern.
Crec que respecte als altres anys el que ens passava era que probablement ens adaptàvem una mica al nivell del rival. Si el rival era un equip potent, doncs nosaltres sí que és veritat que traiem la nostra millor versió, però quan hi havia rivals de potser que eren més fluixets, doncs nosaltres no acabàvem de donar la talla, i aquest any crec que hem canviat això, i de moment sí que és veritat que les coses van molt bé, tocant fusta perquè segueixi així, i contents.
I com cada any en aquestes dates, l'Escola de Gimnàstica Artística de Ripoll fa una exhibició per recaptar diners per la Marató.
A diferència dels altres anys, enguany l'entitat ripollesa col·laborat amb l'associació El Somni Més Gran en el marc de la Cursa de la Llum.
La Laia Anguita és coordinadora artística.
I aquest any, en lloc de fer-ho doncs de forma solitària, diguéssim, com a gimnàstica artística, vam pensar que seria una bona idea i una bona manera de sumar esforços amb la Cursa de la Llum, que organitza Somiadora i El Somni Més Gran, i la veritat que quan els vam proposar van estar encantades de que hi participéssim.
Escolteu els 5 minuts més, 2 minuts i en punt un quart de 9.
Fa més de 30 anys que a Garrotxa Activa caminem al costat de persones, famílies i empreses, escoltant, orientant i fent fàcil allò que és important.
Un equip de professionals que treballa amb proximitat i confiança, tant en les gestions del dia a dia com en la compra i venda d'immobles, acompanyant-te en cada pas.
En aquestes festes, més que mai, volem donar-te les gràcies per deixar-nos formar part del teu camí.
Garrotxa Activa et desitja un Nadal ple d'alegria.
I un 2026 ple d'oportunitats i nous horitzons.
Ens trobaràs a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i al 972 27 51 12.
L'Ajuntament de Ripoll aprova la licitació de la reforma de la nau del Pla i es garanteix l'ajut europeu de 2,7 milions d'euros. L'alcaldessa Sílvia Orriols vol portar-hi la residència d'avis perquè l'edifici actual de 7 plantes té moltes deficiències. Durant prop de 2 hores, els grups de l'oposició li han retret que no hi havia temps de complir els terminis de l'obra i li han expressat el seu desacord amb el model de gestió. Finalment, però, i després de la interrupció del ple durant 10 minuts per replantejar-se posicions, el projecte ha tirat endavant amb 9 vots a favor, 6 d'Aliança Catalana i un de Som i Ripoll i 2 regidors de Junts i 2 abstencions del PSC Ripoll i l'altre regidor de Junts. És a dir, que Junts s'ha, podem dir-ho així, partit el vot. Més detalls, Senyal.
Des de Junts, Montsina Llimós li ha demanat la creació d'una comissió perquè vetlli i segueixi de prop els passos que s'han de fer a partir d'ara. L'altre regidor que hi ha donat suport, Joaquim Colomer de Som i Ripoll, ha fet una crida a la suma d'uns i altres per aportar i millorar projectes, tot i que ha admès que creu que hi ha un 1% de probabilitats que les obres puguin acabar tirant endavant dins els terminis previstos de 4 mesos.
Li agrairia, però, que no vagi insistint en com els avis es passejaran pel pla i es concentrin i treballin amb aquests temps tan ajustadíssims, que se'ns donguin dades de qui és, qui vol invertir-hi, que es faci, com ja vam parlar en una reunió, una comissió que pugui garantir tot i més, que no és poc. Per tant, sisplau, i torno, que no sigui el compte de la lletera.
Al final, a Ripoll ens falta aquest consens, aquesta manera de gestionar tots plegats, de veure diversitat i de sumar uns i altres per aportar i millorar projectes. Malgrat això, doncs veiem doncs que aquest projecte, diguem-ne, i ho poso en números, podríem tindre un 1% de què pogués tirar endavant. Però és que per l'altra banda tenim un 99% que no tirarà endavant. Per tant, i fent una cosa completament contrària, doncs, en principi, Som i Ripoll li donaria un vot favorable.
L'acord d'aquest dilluns ha permès treure a licitació la rehabilitació energètica de l'edifici en una primera fase. El text també inclou els treballs de la segona fase, com és la redacció del projecte d'adequació de les instal·lacions per convertir l'edifici en una residència i centre de dia, així com la gestió del servei i el manteniment de les instal·lacions, entre d'altres aspectes. La idea, segons ha detallat l'alcaldessa, és que la concessió del servei estigui en mans d'una empresa privada durant 40 anys. Un model que no ha agradat als grups de l'oposició, que li demanaven més temps per poder buscar altres fórmules. Sílvia Orriols ha destacat la importància de que el projecte pugui tirar endavant per no perdre la subvenció europea.
Perquè si avui d'aquí no en sortim amb 9 vots favorables, no només perdrem una subvenció de 2.700.000 euros, que penso que és important de mantenir aquesta inversió a Ripoll, sinó que generarem unes despeses en concepte d'interessos, tindrem un edifici ruïnós que cau a trossos i que genera riscos de seguretat pels vianants, perquè tot i que ho tenim tancat perimetralment, doncs hi ha vianants que aparten les reixes i entren, per tant algun dia tindrem algun ensurt, malauradament, i tindrem a més un equipament residencial pels avis amb les mateixes deficiències que té ara mateix, que qualsevol dia ens petarà els dits i que no tenim alternativa per reubicar-lo.
El ple, que era extraordinari, també ha donat llum verda a la relació i valoració dels llocs de treball del consistori, la mesura que comportarà millores al 80% de la plantilla i un cost de 400.000 euros en els pròxims 7 anys. Ha comptat amb 12 vots a favor, Aliança Catalana, Esquerra, Ripoll i un regidor d'Alternativa per Ripoll CUP, i els regidors de PSC Ripoll i Som i Ripoll, i 4 abstencions, Junts per Ripoll i un regidor d'Alternativa.
És 9:02. Els ramaders de bestiar boví se senten oblidats. Consideren que de cop es va deixar de parlar de la dermatosi nodular amb l'arribada de la grip aviària i la pesta porcina africana. Demanen poder tenir més llibertat de moviment i que la classe política vagi a una per garantir la supervivència del sector. Per cert, que la Generalitat ha dit que a partir del proper dia 26, el dia de Sant Esteve, les restriccions s'aniran aixecant. Gerard Puigdemont.
La dinàmica de crisi que viu el sector ramader en les darreres setmanes és, sens dubte, de les pitjors que recorden en anys. Ramaders de bestiar boví de la comarca admeten sentir-se oblidats. En poques setmanes han vist com la dermatosi nodular era el centre d'atenció, però a poc a poc s'ha anat deixant de parlar, i menys quan van sorgir els casos de grip aviària i més recentment els casos de pesta porcina. No entenen com d'un dia per l'altre van deixar d'haver-hi, per exemple, casos positius, després que en pocs dies se'n detectessin alguns a l'Alt Empordà i a Cassà de la Selva. Nil Porter, ramader.
No sé si es van acabar els cèntims a la Generalitat o no sabien ja com frenar el cop o com arreglar-ho, però d'un dia per l'altre
no se'n va parlar més i encara no havia sortit res d'això de l'aviram, però va quedar com calmat, que ojalà i creiem-se que no hi ha casos, i és el que ens hem de creure, que la cosa ha anat bé, que el fred hi ha ajudat, que bueno, poder no... No ho sé, però el problema el vam fer més gros del que ens pensàvem.
En Nil diu que està content de com ha anat la vacunació i agraeix la feina feta pels veterinaris i responsables de l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura i Ramaderia, la Garrotxa. Tot i això, no entén com encara no es poden fer moviments lliurement, un cop haver sobrepassat el període d'immunització dels animals, que ha durat entre 3 setmanes i un mes. Tampoc entén el control exhaustiu de simptomatologia abans de fer qualsevol moviment. Assegura que això ha fet que no poguessin vendre lluny, el qual cosa trastoca, diu, el funcionament normal de petites explotacions com les seves. Tot i això, ramaders com ell els tranquil·litza el fet de veure que el preu de la vedella no baixa, sinó que puja. Demanen, però, més unió entre tots els agents i ajudar realment els pagesos.
L'única solució de poder aguantar aquest sector i poder continuar endavant, sigui amb les vaques, sigui amb qualsevol animal, l'única manera és posar-nos d'acord i mirar de treballar tots junts, perquè si no, vull dir, per part dels ramaders és totalment impossible. Bueno, vull dir, al final qui més ho sap és la Generalitat, però vull dir, si mirem les estadístiques de granges i explotacions que han anat plegant en els últims anys, doncs ve una mica arrel de les dificultats que posen.
Sembla ser que a partir de Sant Esteve el departament aixecarà progressivament les restriccions aplicades a les explotacions incloses als radis afectats. Sigui com sigui, pagesos com en Nil creuen que al final res depèn directament d'ells.
I mentrestant, què diuen els productors de porc? Doncs els petits productors i venedors de porc de la Garrotxa no estan notant les conseqüències de la pesta porcina africana. Hem parlat amb dos productors de la Garrotxa situats a la plaça Mercat d'Olot.
Diuen que el fet que la malaltia s'hagi detectat en fauna salvatge a la zona de Collserola i que produeixin un tipus de porc específic els allunya de la crisi.
Segons els productors i venedors de porc de la plaça Mercat d'Olot, la crisi de pesta porcina no està afectant, per sort, el ritme de vendes aquests dies a la comarca, després de la detecció d'aquesta malaltia en porc senglars a Collserola fa uns dies. Pol Coromines és productor de porcs casolans Coromines.
No ho hem notat pas directament. Sí que és veritat que la gent està una mica espantada, però és més això, és més el susto que els hi posen al cos que res, perquè al final és una cosa que a nosaltres els amants no ens afecta, que no ha sortit d'allà Collserola i que no ha entrat a cap granja, llavors directament d'aquesta manera no ens ha afectat.
Tot i que la pesta porcina els fa respecte, confien en la bona feina que s'ha fet durant anys per ser el màxim segurs possibles a les seves explotacions. En parla Jordi Vilarrasa, productor de carns i embotit Jordi Vilarrasa.
Avui dia està tot molt ben controlat, totes les granges també, s'ha fet una bioseguretat molt bona durant aquests anys, bueno, i des d'això sí que sempre, bueno, et fa respecte, no? Et fa d'això, però també es porta una feina feta a les granges, una feina de molt de temps que, bueno, està tot molt més segur, no? Una seguretat molt més bona que abans, no?
Tot això parlant de petits productors que tenen explotacions molt concretes i sovint d'una classe de porc específic i de més qualitat. Això fa que juguin a un altre circuit comercial i que la baixada de preus que hi ha hagut al mercat no els afecti.
Parlem ara de seguretat ciutadana. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses continua treballant per tenir un cos de guàrdies municipals. Aquest cos, que comportarà tenir 4 places, neix en substitució de la policia local i serà el responsable en matèria de seguretat i també en atenció ciutadana. Ens ho explica en Marc Roura.
Després d'un període d'impàs per fer efectiva la substitució del cos de policia local per un de guàrdies municipals, ara l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ja ha tret a concurs les 4 places per formar part d'aquest nou cos. Les 4 persones seran les responsables de fer complir amb la seguretat, però també d'atendre els veïns i veïnes. En dona més detalls l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses, Ramon Roquer.
Complir amb l'objectiu de donar el màxim de servei, sobretot en termes de seguretat, però també, sobretot, en atenció a les persones. Nosaltres sempre hem vinculat el servei de vigilants a un servei de proximitat, un servei proper. Un servei en què les persones puguin pensar que aquesta figura està per acompanyar-los, per ajudar-los, sigui present en el carrer i puguin estar en tot moment pendents i atenent els veïns i veïnes.
Paral·lelament, l'Ajuntament també està tramitant un acord amb el cos de Mossos d'Esquadra perquè estiguin habilitats en l'àmbit urbà del municipi.
Està tramitant un acord amb el cos de Mossos d'Esquadra perquè també ells puguin ser, estar habilitats per poder tenir les tasques pròpies de Mossos en l'àmbit urbà del municipi, que això fins ara no passava. Per tant, seran dos cossos, el de Mossos d'Esquadra, molt més proper, molt més present, el de vigilants, un cos, jo crec que fa molts anys que Sant Joan no podia o no comptava amb un cos de quatre agents per atendre la seguretat i l'atenció del ciutadà de Sant Joan, i per tant jo crec que amb aquests dos cossos treballant conjuntament reforçarem molt més la presència i sobretot la sensació de seguretat al municipi.
Actualment el projecte es troba en la fase de convocatòria i des del consistori creuen que el cos estarà operatiu el primer trimestre de l'any que ve.
I on també es parla molt de seguretat aquests dies és a Castellfollit. L'Ajuntament estudia la possibilitat de posar càmeres de videovigilància a diverses àrees de contenidors. Per què?
Doncs perquè l'alcalde Miquel Revertí admet està fart de l'incivisme d'algunes persones del poble. Aquest 2026 es gastaran 40.000 euros a tancar dues àrees de contenidors concretes, la de l'antiga fàbrica i casa i la del barri vell.
L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca invertirà 40.000 euros, prop de 35.000 subvencionats per la Diputació de Girona, per tancar i permetre l'accés només a veïns del poble a dues àrees de contenidors, la del barri vell i la de l'antiga fàbrica i casa. L'objectiu és frenar els actes incívics que hi ha actualment i fins i tot pensen en altres mesures. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit.
Per un sistema, diguéssim, tancat, per un sistema amb què sigui molt més complicat ser incívic, i fins i tot ja ens estem plantejant amb diferents ajuntaments o amb diferents alcaldes de que buscar el sistema per poder tenir un sistema de videovigilància. Malauradament, haurem de vigilar els veïns que no siguin incívics. Això és una cosa que realment sap greu.
Admet que aquesta idea està en fase d'estudi i que hi hauria qüestions legals per resoldre. Sigui com sigui, la queixa de l'alcalde de Castellfollit és també la queixa d'altres alcaldes i alcaldesses de la comarca, que veuen difícil fer complir les ordenances i acabar amb les persones que no fan un bon ús de les àrees de contenidors.
A part de donar una molt mala imatge, dona molta feina a la brigada municipal i una despesa molt gran a nivell de residus, no? La gent sempre, és que els residus sempre pugen. Sí, però si comptem només amb el trastami, si comptem amb les actes incívics de la gent, això costa molts diners als ajuntaments anualment. Hauríem de tenir una brigada 8 hores cada dia només recollint la brossa que la gent deixa a les zones de contenidors.
I admet que aquest incivisme ve per part d'una minoria.
Més del 80% dels veïns d'aquest servit segur que fan tot bé en aquest sentit de residus, i segur que reciclen. Però hi ha un 20% que poder no. I aquest 20% fa molt de mal.
A banda de les bosses a terra i residus de tota mena, també lamenta que alguns propietaris de gossos no recullin els excrements.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El 20 de desembre i a les 7 de la tarda a l'església de Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles arriba un concert únic. Retorn Planenc, la capella de música de la Catedral de Girona i el quintet Harmònix interpretaran des de Bach i Corelli fins a Irving Berlin i Puccini, passant per corals tradicionals i grans clàssics de tots els temps. Entrada en taquilla inversa a favor de la Marató de TV3. Més informació a lesplanes.cat. 46è concert de Nadal de les Planes d'Hostoles. Quan la música parla, només cal escoltar.
Aquest 2025, Argelaguer tornarà a encendre la nit. Arriben les falles i l'home escorça. A les 7 de la tarda, a l'era, preparació del brou. Porta alguna cosa per la cocció del brou, que Argelaguer el fem ben bo i entre tots encara millor. A les 9 comença la màgia amb la baixada de falles i a 9:45, arribada al poble i cercavila amb el misteriós i sempre sorprenent home escorça. I a les 10, música, dansa i brou calent a l'era. Això sí, cal portar got, falles i home escorça a Argelaguer. Tradició, foc i festa com només Argelaguer sap fer-ho.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
Hem viscut un any diferent, ple d'aprenentatges que ens han fet avançar. Hem après a escoltar de debò, a construir el nostre propi camí, amb calma i amb els nostres valors. Potser tot no ha estat perfecte, però cada pas ens ha fet més propers, més humans. Aquest Nadal construïm la nostra pròpia llum, sense presses, sense modes, amb tot el que som. Bassols Energia, l'energia compromesa. Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat, al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat. Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972-29-1037 o visita'ns a la nova botiga al Passeig d'en Blai número 4, al Firal d'Olot. Ara, des del cor de la Garrotxa. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Títulars de la jornada, bon dia i bona hora, són 8:45 del matí, és dimecres 17 de desembre. L'Ajuntament de Ripoll aprova la licitació de la reforma de la nau del Pla i es garanteix l'ajut europeu de 2,7 milions d'euros.
L'alcaldessa Sílvia Riols vol portar-hi la residència d'avis perquè l'edifici actual de 7 plantes té moltes deficiències.
Durant prop de 2 hores els grups de l'oposició li han retret que no hi havia temps per complir els terminis de l'obra i li han expressat dubtes sobre el model de gestió. Escoltem la portaveu de Junts, Montsina Llimós.
Li agrairia, però, que no vagi insistint en com els avis es passejaran pel pla i es concentrin i treballin amb aquests temps tan ajustadíssims, que se'ns donguin dades de qui és, qui vol invertir-hi, que es faci, com ja vam parlar en una reunió, una comissió que pugui garantir tot i més, que no és poc. Per tant, sisplau, i torno, que no sigui el compte de la lletera.
Els ramaders de bestiar boví se senten oblidats.
Consideren que de cop es va deixar de parlar de la dermatosi nodular amb l'arribada de la grip aviària i la pesta porcina.
No sé si es van acabar els cèntims a la Generalitat o no sabien ja com frenar el cop o com arreglar-ho, però d'un dia per l'altre no se'n va parlar més i encara no havia sortit res d'això de l'aviram.
És en Nil Port, és un dels ramaders afectats. Per cert, que els petits productors i venedors de porc de la Garrotxa no estan notant les conseqüències provocades per la pesta porcina africana.
No ho han notat pas directament. Sí que és veritat que la gent està una mica espantada, però és més això, és més el susto que els hi posen al cos que res, perquè al final és una cosa que a nosaltres els humans no ens afecta, que no ha sortit d'allà Collserola i que no ha entrat a cap granja, llavors directament d'aquesta manera no ens ha afectat.
A Sant Joan de les Abadesses l'Ajuntament continua treballant per tenir un cos de guàrdies municipals.
Aquest cos, que comptarà amb 4 places, neix en substitució de la policia local i serà el responsable en matèria de seguretat i també en atenció ciutadana.
A Castellfollit l'Ajuntament estudia la possibilitat de posar càmeres de videovigilància a diverses àrees de contenidors.
L'alcalde Miquel Reverter admet estar fart de l'incivisme d'algunes persones del poble.
I atenció, perquè pot ser que hi hagi algun nen que es quedi sense joguina aquestes festes de Nadal si la solidaritat no augmenta. Ho diuen des de Creu Roja de Ripoll, que necessita com a mínim unes 200 joguines per cobrir una trentena de menors entre 7 i 12 anys que es quedarien sense regals per la campanya de Reis que encara està en marxa.
Un cop més recorden que han de ser joguines noves, no sexistes ni bèl·liques i educatives.
Escoltem, la Sílvia Gallart és la coordinadora.
Nosaltres partim sempre del criteri de que tots els nens que ho necessiten n'han de tenir, i en aquests moments doncs estaríem cobrint aquesta franja que tu comentaves de 0 a 6 anys, però la de 7 a 12 la tenim totalment descoberta, amb la qual sí que ens agradaria fer una crida a la ciutadania perquè puguin aportar doncs una joguina, tan sols una joguina dintre d'aquesta franja d'edat, perquè aquests nens doncs el dia de Reis també puguin obrir un paquet.
És un dels temes que tractarem a partir d'ara. També us explicarem que els alumnes de segon d'ESO de l'Abat Oliva de Ripoll han acabat el projecte Sang Garraig, que pretén ajudar a conscienciar la població sobre la importància de ser donant de sang.
La data en el calendari és el 17 de gener.
La pista de gel d'Olot tornarà a ser un reclam durant aquestes festes de Nadal.
Fins fins al 7 de gener tothom qui vulgui podrà patinar en aquesta instal·lació impulsada per l'Ajuntament d'Olot i Dinàmic.
El casal volcànic arriba aquest Nadal a l'Espai Cràter.
Descoberta de l'entorn natural, ciència i lleure són les temàtiques de les que podran gaudir els nens i nenes de primària a qui va dirigir.
5 segles d'història d'una família garrotxina amb arrels occitanes.
Així es podria resumir el nou llibre que ressegueix l'origen dels Coderch i la seva arribada a la Garrotxa al segle XVI.
I un altre llibre que també us recomanarem al llarg dels propers minuts. Tres baumes del Ripollès apareixen en el llibre d'Ernest Codina, Roques i baumes viscudes, un recull de diferents escenaris on les roques han mantingut una estreta vinculació amb la humanitat malgrat el pas dels anys.
En concret hi surten fotografiades la bauma del Teixidor, la baumassa i la de Fleus.
Ja anem als esports. El Bosc de Tosca vol tancar el 2025 més a prop del play-off que de la zona de descens.
Després de tres jornades sense guanyar, els grocs volen tornar a sumar tres punts per tenir més tranquil·litat. El tècnic és Fran Dorca.
Que tots hauríem firmat a arribar en aquest moment amb els punts que tenim. Ara, bueno, mirant-ho en perspectiva, hi ha algun partit potser que se'ns ha escapat i que podíem tret més punts, però bueno, en general molt i molt positiva, sobretot l'adaptació dels nanos a la categoria.
L'equip de waterpolo del Club Natació Olot continua invicta en aquest inici de curs.
És segon classificat a 3 punts del Sallent, però amb un partit menys. El Club Natació Olot ve de guanyar aquesta jornada contra l'últim per 9 gols a 33.
I com cada any per aquestes dates, l'Escola de Gimnàstica Artística de Ripoll fa una exhibició per recaptar diners per la marató.
A diferència dels altres anys, enguany l'entitat ripollesa ha col·laborat amb l'associació El Somni Més Gran en el marc de la Cursa de la Llum.
Escolteu els 5 minuts més, 8 i 35.
Fa més de 30 anys que a Garrotxa Activa caminem al costat de persones, famílies i empreses, escoltant, orientant i fent fàcil allò que és important.
Un equip de professionals que treballa amb proximitat i confiança, tant en les gestions del dia a dia com en la compra i venda d'immobles, acompanyant-te en cada pas.
En aquestes festes, més que mai, volem donar-te les gràcies per deixar-nos formar part del teu camí.
Garrotxa Activa et desitja un Nadal ple d'alegria.
I un 2026 ple d'oportunitats i nous horitzons.
Ens trobaràs a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i al 972 27 51 12.
Catalunya, Espanya i el món també amb el tema del preu del porc. La Xina ara rebaixa els aranzels al sector porcí català al 9,8%.
El país asiàtic imposa aranzels a Europa de fins al 20% els pròxims 5 anys en represàlia a les taxes al cotxe elèctric, però la pujada queda en la meitat per a les empreses catalanes.
El pla d'habitatge de la Comunitat Europea aposta per construir més pisos, però evita regular el preu del lloguer.
Brussel·les també proposa reduir la burocràcia i facilitar ajudes públiques a l'habitatge assequible, però evita intervenir en les zones tensionades com reclamaven alguns estats.
Macro dispositiu en marxa per desallotjar l'antic Institut B9 de Badalona, habitat per 400 persones.
El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya denuncia que l'Ajuntament no els ofereixi cap alternativa on viure.
La periodista i guionista Anna Guitart, nova directora de l'Institut, en Ramon Llull.
L'organisme s'encarrega de la projecció internacional de la llengua i la cultura catalana.
Brussel·les flexibilitza la prohibició total de venda de cotxes de gasolina, atenció, a partir del 2035.
La Comissió Europea proposa permetre la venda dels models endollables i amb motor de combustió complementària a elèctric.
Zelensky manté la defensa dels límits territorials en una setmana clau per la pau a Ucraïna.
Washington es compromet a protegir Kiev després que Zelensky s'hauria renunciat a l'OTAN, però la cessió de territori segueix sent el principal escull.
Aquest Nadal, a Daife, volem agrair-vos la vostra confiança. Durant tot l'any hem treballat per protegir els vostres productes amb solucions d'embalatge segures i eficients, sempre amb el compromís ferm de cuidar el nostre planeta. Daife, tenim molt per celebrar. 8è Premi Pime de Girona per la gran feina de formació en sostenibilitat i digitalització de l'empresa. Bones festes i feliç any nou de part de Daife. Compromís amb vosaltres i amb el medi ambient.
I ara anem al temps, previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Si ahir la pluja va quedar ja bastant concreta en punts de la Costa Brava, 13 litres, Castelló d'Empúries o també Sant Pere Pescador, doncs avui el dia es va concretant cap a una clara millora, entesos com una millora, doncs que deixa de ploure, la pertorbació se'n va cap al sud, cap al delta de l'Ebre, País Valencià, i la llevantada dels últims dos dies i mig o tres, doncs ja desapareix. Per tant, una treva, una pausa amb clarianes, amb més sol, segurament els matins boires, de moment avui alguna, però més aviat s'imposa la boirina, encara es manté el cel mig ennuvolat a algunes comarques, i per tant no acaba ni de baixar la temperatura nocturna ni de quedar el cel serè perquè es formi la boira baixa. Bé, situació de fred moderat, no està glaçant gaire. La Cerdanya sí que s'arriba a 3, 4, 5 sota 0. A G, la Cerdanya 6 sota 0. Però destaquem alta muntanya 2, 3, 4 sota 0. 2.400, 2.500 metres. Vic, una mínima de 3. Olost, 3. Olot, 4 de mínima. I 7 a Girona. Bé, doncs avui el dia ja no ens portarà pluja, núvols i clarianes, però fins i tot amb tendència a anar sortint el sol a moltes zones i previsió de cap pluja, cap tempesta. Demà també, demà un dia de núvols, clarianes, però més aviat aquesta boira al matí, baixa una mica la temperatura nocturna i puja un parell de graus la de dia. Costarà, però, encara passar de 15-16 graus. La temperatura es normalitza aquests dies, mitjanes de 4 graus a 1.600 metres. I bé, divendres a última hora potser cau alguna pluja, dissabte canvi de temps, amb una mica més de ruixats, neu cap a 1.700 metres, i entre diumenge a la tarda i dilluns al matí tornaria a ploure més intensitat, podria nevar fins a 1.400 metres. Aquests serien els canvis de temps previstos per les properes jornades.
Hem viscut un any diferent, ple d'aprenentatges que ens han fet avançar. Hem après a escoltar de debò, a construir el nostre propi camí, amb calma i amb els nostres valors. Potser tot no ha estat perfecte, però cada pas ens ha fet més propers, més humans. Aquest Nadal construïm la nostra pròpia llum, sense presses, sense modes, amb tot el que som. Bassols Energia, l'energia compromesa.
Us ho dèiem en titulars, la Creu Roja de Ripoll necessita com a mínim unes 200 joguines per cobrir una trentena de menors d'entre 7 i 12 anys que es quedarien sense regals per la campanya de Reis, que encara està en marxa. Un cop més, recorden que han de ser joguines noves, no sexistes ni bèl·liques i sobretot educatives. Fins ara hi ha uns 85 menors que en serien beneficiaris entre les poblacions de Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Can de Bànol i Ribes de Freser. Si no s'aconsegueix l'objectiu marcat, una tercera part d'aquests infants no tindran el seu regal per Reis. Ens ho explica amb més detall la Laura Segó.
Si no creixen les aportacions de joguines a Creu Roja, Ripoll, en els pròxims dies, una tercera part dels nens beneficiaris de la campanya promoguda per aquesta entitat es poden quedar sense el seu lot per al dia 6 de gener. És per aquest motiu que es fa una crida a la població perquè cap nen es quedi sense joguines per Reis. Actualment tenen cobertes les franges d'edat del 0 als 6 anys, tot i que la resta dels 7 i fins als 12 hi ha un buit real d'aportacions. En xifres, enguany la previsió que la llista d'uns 85 nens i nenes de Sant Joan de les Abadeses, Ripoll, Can de Bànol i Ribes de Freser pugui augmentar. Ara per ara, però una trentena es quedaria sense els seus paquets sota l'arbre. Per tant, estem parlant d'una tercera part. Sílvia Gallar, coordinadora de Creu Roja Ripoll.
Nosaltres partim sempre del criteri de que tots els nens que ho necessiten n'han de tenir, i en aquests moments doncs estaríem cobrint aquesta franja que tu comentaves, de 0 a 6 anys, però la de 7 a 12 la tenim totalment descoberta, amb la qual sí que m'agradaria fer una, ens agradaria fer una crida a la ciutadania perquè puguin aportar doncs una joguina, tan sols una joguina dintre d'aquesta franja d'edat, perquè aquests nens doncs el dia de Reis també puguin obrir un paquet.
Creu Roja Ripoll compta amb la col·laboració del Rotary i també de la campanya de recollida de joguines promoguda des dels bombers voluntaris de Ribes, l'Associació de Dones i l'Ajuntament. Una quantitat d'aportacions que encara és incerta perquè és oberta la recollida fins la setmana que ve. Les persones interessades en col·laborar han d'aportar preferiblement joguines noves, no sexistes, ni bèl·liques i educatives i adaptades a les edats.
Són joguines cooperatives amb la que pot jugar tota la família, amb la que poden jugar amb els germans, amb els pares, també joguines individuals, naturalment, llibres, peluixos, material escolar, perquè nosaltres fem dos tipus de lots diferenciats, de 0 a 6 i posem, si tenim un peluix, un llibre, una joguina cooperativa i una joguina individual, i en la franja de 7 a 12 canviem aquest peluix per material escolar. Llavors tots els nens reben el mateix, però segons l'edat que tenen.
Fins al 31 de desembre es poden fer aportacions a les dependències de Creu Roja Ripoll. L'objectiu és assolir les 200 joguines per cobrir la mainada que es quedaria fora de la campanya amb les edats compreses de 7 a 12 anys.
I Laura, no deixem la solidaritat perquè els alumnes de segon d'ESO de l'Abat Olivan han acabat el projecte titulat Sang a Raig, que pretén ajudar a conscienciar la població sobre la importància de ser donant de sang.
Sang a Raig és el nom del projecte treballat des de l'alumnat de segon d'ESO de l'Abat Oliva de Ripoll i que té un doble objectiu, a nivell curricular com a assignatura de projectes i a nivell col·laboratiu amb el Banc de Sang i Teixits a Catalunya, amb la data del 17 de gener marcada en el calendari del centre i de la capital ripollesa. Escoltem Clàudia Bassaganya, professora de projectes de segon de l'Abat Oliva, i els alumnes Clàudia Esclusa i Alexander Balanyà.
Objectiu clar, que és aconseguir donants nous i nova, el màxim de donacions possible, i llavors fem partner amb l'entitat del Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
Molt bé, perquè així ens hem reflexionat quan siguem grans intentar col·laborar a donar més sang. Jo m'he sentit una mica malament per la gent que no dona, perquè hi ha altra gent que ho necessita molt.
Un projecte de sensibilització que s'ha treballat en totes les 5 classes de segon i que ha consistit en dues fases. La primera, d'investigació sobre la sang i els diferents grups existents, i la segona, que culminava aquests dies, en què s'han dividit les tasques de sensibilització entre grups d'experts. La darrera sessió del projecte se centrava en l'elaboració de l'obsequi als donants que col·laborin amb la capta del 17 de gener.
Alguns han fet unes cartes informatives, d'altres estan elaborant uns passaclasse que faran amb els de primer d'ESO, uns altres han creat doncs, tutorials d'obsequi, i avui estem a la fase de que hem escollit quin ha estat el millor obsequi i l'estan elaborant. És la part com de manualitat, perquè el dia de la campanya, si vas a donar sang, doncs hi haurà alumnes que et regalaran un obsequi.
I cada grup d'experts feia una cosa. Per exemple, un grup feia l'obsequi, l'altre grup feia la falca de ràdio, l'altre grup feia passar per les classes, uns pompons en forma de cor per la gent que va donar sang així de premi, d'obsequi.
A l'obsequi per la col·laboració s'ajuntava una frase d'agraïment que també ha estat treballada i reflexionada a l'aula. Els alumnes que han pres consciència de la importància de donar sang així ho transmeten.
Que no tinguin por i que no passa res, que només és donar sang i ajudar a salvar més vides a les persones que els hi falta sang o tenen qualsevol malaltia.
Que pensin en què pensarà poder l'altra persona. Potser l'altra persona diu, bueno, moltes gràcies, no? I li agradaria molt.
L'Institut Abat Oliva col·labora habitualment amb el Banc de Sang. Fins ara eren els de tercer d'ESO els responsables. Aquest any han estat els de segon que han aprofundit en aquest gest que pot ajudar a salvar vides.
Doncs vinga, el Nadal ja és aquí. La pista de gel d'Olot tornarà a ser un reclam durant tots aquests dies. Ens ho expliquen Roger Isern.
Des del 13 de desembre i fins al 7 de gener, tothom qui vulgui podrà patinar la pista de gel d'Olot, impulsada per l'Ajuntament i Dinàmic. És una instal·lació que ja s'ha convertit en una tradició al calendari nadalenc olotí i que s'ha consolidat com una de les propostes estrella del programa Olot Temps de Nadal. L'any passat va superar els 10.000 patinadors. Enguany ja s'ha posat en marxa des del darrer cap de setmana, fet que té com a principal objectiu ser un punt de trobada per olotins i olotines i, evidentment, també gent d'arreu de la comarca i fora d'ella. La regidora de promoció de la ciutat, Gemma Canalies, n'ha donat més detalls.
La pista de gel, sobretot, ens aporta molta vida en el centre de la ciutat, a més d'impulsar tot el comerç de proximitat en un moment que realment és clau per tot el sector i, a més, que fomenta tota la cohesió social. En aquest cas, la pista de gel també ens esdevé un punt de trobada per les famílies, per les entitats, per les escoles.
Per tal que el màxim nombre de famílies pugui gaudir de la pista de gel enguany, s'ha preparat una promoció ben especial. Totes les escoles d'Olot rebran un fulletó de 2x1 vàlids per les tardes dels dies d'aquesta setmana de desembre.
Al moment hi ha més d'un miler d'alumnes i han reservat les seves entrades per poder viure l'experiència de patinar a la pista de gel. Per tant, de moment les dades són molt bones. L'any passat també vam arribar fins a 10.000 usuaris i el fet també d'ampliar aquests horaris, de fer-ho fins al dia 7 de gener, també esperem que la gent també pugui gaudir d'aquesta pista de gel.
Un total de 643 alumnes a les escoles d'Olot patinarà al llarg dels pròxims dies a la pista de gel. Concretament, aquest dimecres, una setantena d'alumnes de 6è de primària de l'escola Pla de Dalt d'Olot han gaudit de l'experiència.
Jo ja hi havia vingut l'any passat i vaig venir diumenge i, bueno, ja en sé una mica.
És molt divertit i pots venir amb els teus amics i per patinar, per... i és molt guai quan et xoques amb algú i et caus.
Un any més, la pista de gel també habilitarà sessions fora de l'horari habitual per als clubs esportius de la ciutat. S'han programat diverses franges de 10 a 11 del matí, de 3 a 4 de la tarda, al preu reduït de 5 euros per 60 minuts, sempre amb reserva prèvia. Pel públic general, enguany la pista obre diàriament de 11 a 2 del migdia i de 4 a 9 del vespre, mentre que els dies 25 i 26 de desembre i també els dies 1 i 6 de gener funcionarà únicament en horari de tarda.
I ara us proposem, regals interessants de cara a aquestes festes de Nadal, sobretot si us agrada la història. 5 segles d'història d'una família garrotxina amb arrels occitanes. De què parlem, Natàlia Moreno?
La història d'una família pot explicar molt més que un cognom. Això és el que planteja el nou llibre sobre la nissaga Coderc, que s'ha presentat aquest cap de setmana a Can Trinxeria. Es tracta d'una recerca que repassa 5 segles d'història familiar a la Garrotxa i que de retruc ajuda a entendre molt millor com s'ha anat formant la societat catalana moderna. La recerca i el text són obra de Jan Torra Terricabres, investigador i estudiant d'història i arqueologia, que per encàrrec de l'editor Benjamí Coderc ha estirat el fil del passat fins a l'any 1516, quan apareixen documentats els primers membres de la família Coderc a la Garrotxa. A partir d'aquí, el llibre segueix la trajectòria de la nissaga fins al segle XX. S'hi explica com els primers Coderc arriben a la comarca a principis del segle XVI, provinents d'Occitània, al sud del que avui és França, i com s'estableixen en municipis com La Canya, Sant Joan les Fonts, Olot o Les Preses. Els Coderc no van ser una excepció. Famílies com els Danés o els Vaireda també tenen l'origen en aquesta onada migratòria occitana del segle XVI. Jan Torra Terricabres explica que aquest moviment migratori s'entén pel context de crisi que vivia França en aquell moment.
Doncs és un moment en què al Regne de França hi ha doncs, una crisi tant a nivell polític, perquè hi ha tota una sèrie de guerres de religions que provoquen doncs, tota una sèrie de conflictes bèl·lics i de malestar general, i després també hi ha més que sobrepoblació escassetat per la quantitat de gent que hi ha, i aleshores tota aquesta penúria provoca que hi hagi molta gent que busqui guanyar-se la vida, sobretot nois joves, que el que fan és buscar-se la vida al sud dels Pirineus, sobretot aquí a Catalunya.
El llibre, però, no se centra tant en l'arribada com en el procés d'adaptació. Al llarg dels segles, els Coderc passen per oficis molt diversos: indústria paperera, hostaleria, compra i venda de bestiar, carnisseria i també la creació d'empreses importants a la comarca ja al segle XX.
Partint d'aquest punt de partida, en tota la seva evolució a la comarca al llarg de la seva història fins als temps més recents. I de fet el que es veu és que no hi ha precisament un xoc, sinó que aquesta família arrela de seguida i comencen a fer de teixidors, de paraires, després doncs, acaben prosperant, i el que es busca més doncs, és explicar tota una sèrie de coses que ara mateix són molt diferents. Doncs el llibre permet aproximar-s'hi a través d'una realitat que és molt propera, com és la família.
Amb algunes excepcions, els immigrants occitans es van integrar ràpidament a la societat que els va acollir, fins al punt que avui aquest origen passa desapercebut per molta gent. El llibre sobre la família Coderc recupera aquest passat i recorda que darrere de molts cognoms que avui ens semblen de tota la vida, hi ha històries de migració, adaptació i arrelament al territori.
Sens dubte ben curiós. Com curioses són les tres baumes del Ripollès que apareixen en el llibre d'Ernest Costa titulat Roques i baumes viscudes.
Roques i baumes viscudes és el resultat d'uns 3 anys de feina recopilatòria sobre el terreny, però també del coneixement al llarg de dècades del seu autor, l'Ernest Costa i Savoia. Un llibre que recull més de 170 escenaris que ha anat auscultant i fotografiant. L'autor parteix de la pedra com a element essencial, constructor i simbòlic.
És un element amb el qual els humans ens hi podíem haver entrebancat, podia haver estat un obstacle important, i en canvi n'hem sabut treure partit. Un exemple claríssim és de les baumes. Les baumes totes han estat utilitzades, algunes obrades, altres no, però totes han servit de corral, de casa, fins i tot s'hi ha fet algun castell, algun colomar, algun celler, alguna església, etc.
Les roques, la relació que hi ha mantingut la humanitat, són les protagonistes. La pedra en forma de cova, bauma, penya, cingle o camí en són el testimoni de diferents escenaris de la Garrotxa, l'Empordà, el Berguedà, el Solsonès, la Catalunya del Nord i molts altres territoris fins a l'Alguer. El Ripollès també hi té representació amb les baumes situades a Lleis, la bauma del Teixidor, la baumassa i la de Fleus.
Íntima relació que els humans hem establert amb la pedra, i que és una relació que no s'ha explicat massa. Fixi que hi ha, per exemple, i molts, per sort, etnobotànics, però en canvi ha sentit a parlar mai d'etnogeòlegs? No, és una paraula que l'haurem d'inventar, perquè els geòlegs ens parlen des del punt de vista científic, cosa que està molt bé, de les roques, de les penyes, però en canvi de la relació que els humans hi hem establert no acostumen a dir-ne res.
El llibre ha estat presentat al Museu Etnogràfic de Ripoll aquest passat cap de setmana.
El Bos de Tosca en esports vol tancar el 2025 més a prop del play-off que no pas de la zona de descens. Després de 3 jornades sense guanyar, els grocs volen tornar a sumar 3 punts per tenir més tranquil·litat.
Dues dinàmiques molt diferents. Aquest és el resum dels primers 12 partits del Club Escola Bos de Tosca. En els primers 4 partits només va aconseguir 2 punts de 12 que els situaven a la part baixa de la classificació. Tot i això, des de la jornada 5 fins a la 9, el conjunt garrotxí va guanyar tots els partits possibles, aconseguint 15 punts dels 15 que es van jugar. Ara ha tornat a situar-se en una dinàmica més irregular amb un punt dels últims 9. L'entrenador de Bos de Tosca, Frank Dorca, valora aquest primer tram de temporada i remarca que l'equip ha de ser més regular per aconseguir l'objectiu principal de la permanència.
Que tots hauríem firmat a arribar en aquest moment amb els punts que tenim. Ara, bueno, mirant-ho en perspectiva, hi ha algun partit potser que se'ns ha escapat i que podíem tret més punts, però bueno, en general molt i molt positiva, sobretot l'adaptació dels nanos a la categoria. Som molt i molt joves i això porta un temps, crec que ho hem fet bastant ràpid i bueno, de moment a seguir. La segona volta serà molt dura i necessitem treballar molt més que el que hem fet ara perquè, bueno, perquè tot vagi bé i puguem assolir l'objectiu.
Ara mateix el Bos de Tosca es troba en una posició còmoda a la classificació. STT classificat amb 18 punts, a 2 del Lloret, que faria una possible promoció, i a 6 del descens, que ara mateix el marca el Parets. Per aconseguir guanyar l'últim partit de l'any no serà gens fàcil. Al davant hi haurà el Juventus Lloret, primer classificat. Dorca analitza el rival d'aquest cap de setmana i demana l'últim esforç de l'any per aconseguir que els 3 punts es quedin a casa.
Sabem que serà un partit complicat, és el líder i això ja t'ho diu tot. Un equip molt potent, bueno, és un equip especial, és diferent de tots els de la categoria, bueno, per les circumstàncies que tenen, entrenen més que ningú, físicament són molt potents, però bueno, per nosaltres pues és un repte. Si algun lloc tenim opcions de fer-los mal, pues és aquí a casa i així ho intentarem.
El partit entre el Bos de Tosca i el Juventus Lloret es jugarà aquest dissabte a 4:45 al municipal de Bos de Tosca. Després del partit d'aquest dissabte, els grocs tindran 2 partits al davant per tancar la primera volta, al camp del Mollet i a casa amb el Parets.
I l'equip de waterpolo del Club Natació Olot continua invicta en aquest inici de curs.
L'any passat l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Olot es va quedar a les portes de pujar de categoria. Enguany l'objectiu continua sent el mateix i l'equip està demostrant en aquest principi de temporada que té moltes opcions per aconseguir-ho. Ha jugat 5 partits i els ha guanyat tots per àmplia majoria. És l'equip que menys gols encaixa i els segon que més en fa, amb un total de 101 a només 8 del Sallent, que té un partit més. El tècnic Jan Iberna explica que una de les raons per les quals l'equip està a aquest nivell és perquè competeix al màxim contra qualsevol.
Crec que respecte als altres anys el que ens passava era que probablement ens adaptàvem una mica al nivell del rival. Si el rival era un equip potent, doncs nosaltres sí que és veritat que traiem la nostra millor versió, però quan hi havia rivals de potser que eren més fluixets, doncs nosaltres no acabàvem de donar la talla, i aquest any crec que hem canviat això i de moment sí que és veritat que les coses van molt bé, tocant fusta perquè segueixi així,